Ja fa uns dies, el passat divendres 28 d'octubre, després d'anys de sorpreses i de dificultats, es donava per finalitzada l'excavació de la torre de la muralla del Museu d'Arqueologia d'Olèrdola, de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, per poder situar en context què significa aquestes excavacions i els resultats que, ni que sigui doncs, de manera provisional, podem extreure com a conclusions d'aquesta campanya. Conversem amb la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, arqueòloga i referència en aquest àmbit, a la Núria Molist. Aquí saludem. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una torre de la muralla que ja s'ha anat excavant en d'altres moments, però ara es dona com a definitivament excavada. Ja no hi ha més que excavar la torre.
No, ja hem acabat finalment després d'un llarg periple que també té la seva explicació, per la complexitat de la torre, les dimensions, etc. Però sí, finalment podem donar per acabada i hem arribat al sòl natural, a la roca.
Hem de dir doncs, que parlem d'una torre, la muralla que entrant se situa a l'accés al castell a l'esquerra, però que en realitat són tres torres a la vegada, ho podem explicar, no?
Sí, és una mica complexa, Sempre posem l'accent en què ens hem d'imaginar com una matrioixca, no? Com una primera torre que funciona amb la muralla ibèrica, que no és la que veiem quan arribem al castell, estaria al darrere, i aquesta torre, que és una forma quadrada, doncs la van construir al segle IV, abans de Crist, és a dir, fa 2.400 anys, i a finals del segle III, moment de guerra, la Segona Guerra Púnica, és totalment cremada. La torre doncs s'abandona i 100 i escaig d'anys després els romans aixequen una nova muralla i on hi havia la torre, doncs fan una nova torre. Aquesta serà rectangular. Possiblement també va patir un incendi, la va afectar un incendi, i finalment també s'abandona aquesta fortificació amb la muralla romana. 1.000 anys més tard, és a dir, fa 1.000 anys, a l'entorn de l'any 925, més o menys, arriben els cristians, arriba el comte Sunyer i reestructura una mica, refà dues torres de la muralla i entre elles aquesta, que és la que havia estat més malmesa. I per tant doncs, tenim una altra torre que es sobreposa a les anteriors, a la d'època ibèrica i a la d'època romana. És a dir, una torre dins una altra, però cada construcció afecta la construcció anterior, vull dir que les destrossa, això arriba a ser pues, lo normal.
Per tant, amb molt pocs metres quadrats trobem concentrats elements constructius de les èpoques de més rellevància a Olèrdola, el poblat ibèric, després la fortificació romana i finalment la ciutat medieval, tot concentrat en molt pocs metres.
Sí, és realment interessant això, la pervivència d'aquest espai de l'entrada, la necessitat de defensa i de la situació d'una torre just en aquest punt. I també doncs, ens explica fets bèl·lics per les quals doncs, sovint es construeixen les muralles per defensar-se, però tot i així doncs, en cada moment van ser destruïdes doncs, per fets bèl·lics, no?
Quines conclusions podem extreure d'aquestes excavacions que s'han anat succeint? Jo no sé si podem arribar a una conclusió, ni que sigui això de manera provisional, però més o menys potent, rellevant de les moltes que segurament es poden extreure d'aquest temps d'excavacions.
Bé, ara ens centrarem un cop acabada l'excavació, no s'acaba la feina, sinó que en comença una altra, que nosaltres diem de laboratori, però que tenim avançada, que ja és tot l'inventari de tot el material, el seu dibuix, la preparació d'articles per revistes, la memòria administrativa i, sobretot, un cop tot això recopilat, diguéssim, avançat, treballar en el sentit de la interpretació, que també hem anat avançant i que doncs, fa d'aquesta torre un element realment molt, molt interessant, com poques vegades es pot arribar a veure, no? Aquesta continuïtat, no? d'una torre des de fa 2.400 anys en el mateix punt. I segurament la fase més rellevant, per l'inesperat, és el tema de la torre ibèrica, que es va cremar i que això va permetre doncs, que es conservés, no íntegrament, perquè la construcció de la romana i de la medieval afectaren, però poder determinar com era l'interior d'aquesta torre, com s'hi vivia i quins elements hi havia. No? Es va cremar una espècie de, podem imaginar-nos això, un foc de Sant Joan, que la gent que vivia dins la torre doncs no va poder sortir ella, no va quedar-hi ningú, però sí que no es van poder endur res. Doncs és com una radiografia, no?, del que hi havia en una casa, perquè el primer pis era un habitatge, hi havia alguna família, i què hi havia en aquell moment. És una radiografia, com si se'ns cremés ara a casa nostra tot el que hi ha dins, pues ens diria com vivia una persona pues a l'any 2022. I volíem doncs quin tipus de plats utilitzàvem, quines olles, què utilitzàvem per guardar el menjar, quines restes de menjar hi havia, on hi havia el foc. Bueno, és traslladat a la nostra perspectiva, doncs també, no?, poder determinar això, que és el que hi havia dins una casa i dins una torre fa 2.300 anys.
I no fa tant de temps, fa just un any, vau ser notícia per una de les troballes precisament en la penúltima excavació d'aquest punt del conjunt monumental d'Olèrdola, aquesta torre d'accés al recinte, perquè es va trobar un crani que va durar molt que parlar, tot just un any.
Sí. Sí, tot és per nosaltres, pels arqueòlegs, tot és interessant, evidentment. A vegades hi ha troballes que són de caire excepcional, no? Excepcional el crani ibèric, doncs perquè no se'n troben gaires. Primer perquè la societat ibèrica incinera, és a dir, crema els seus difunts i per tant no es conserven els cossos. Interessant també perquè està a l'entorn de la zona de l'entrada, context de muralla, que era on eren exhibits, és una pràctica que feien els ibers i molts altres pobles, d'exhibir el crani, segurament de l'enemic, això ja és una cosa collita dels arqueòlegs, però tenien cranis exhibits a l'entorn de la muralla i, a més, és el primer que es troba més al sud del Llobregat. És a dir, doncs, també aquesta pràctica era feta per al poble dels cesetans, que eren els ibers que vivien a aquesta zona, doncs, a l'entorn de Tarragona, que era la capital dels cesetans. Finalment, encara hi ha una cosa molt interessant que ens està, i ara just la Fundació Palart doncs, també ens ha donat diners per poder fer complementar els estudis, no només els estudis antropològics, per determinar que era un home d'una edat entorn als 20-25 anys, sinó també altres tipus d'estudis com és ADN, com són estudis d'isòtops per definir la dieta, per definir origen o mobilitat. Per tant, serà un estudi molt complet, a part de que bueno, és molt, molt interessant per tot això que us dic, però també en traurem moltes dades per conèixer millor els ibers, perquè dels ossos cremats incinerats no podem treure l'ADN ni tota aquesta informació. Per tant, cada crani o cada resta esquelètica d'un íber és un petit tresor.
En el seu moment es va exposar, ni que sigui uns dies, en una gran exposició que es va fer a la seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia, aquest crani, i entenc doncs, que la finalitat d'aquest objecte per la troballa, que és excepcional, però d'altres trobats aquí a la muralla, a la torre de la muralla d'Olèrdola, és acabar sent mostrats en una exposició.
Sí, aquest és el nostre objectiu. De fet, és una mica doble, perquè a Barcelona també estem preparant una exposició per l'any vinent, que segurament hi serà present, i a Olèrdola també. També estem preparant i restaurant, just ara estava fent la llista de peces per restaurar, perquè ja només el crani és molt singular, però tot altre tipus d'objectes que hem trobat a dins la torre, doncs això que us deia, no? Aquesta radiografia del que hi havia dins una casa fa 2.300 anys, doncs la podrem... És també interessant doncs, demostrar-la, no? I, per tant, doncs, l'any que ve estarem treballant al voltant d'aquest crani, no? Com a peça singular, però que ens servirà per explicar moltes altres coses.
I que hi havia una casa fa 2.300 anys?
El primer pis era un espai domèstic, Hi havia un teler, hi havia una llar de foc, hi havia un espai de molta, hi havia... Dormir no hi havien dormir-hi perquè no hi cabien. Però tot un espai dormitori devia estar al pis superior o a la planta baixa. Però sí que el primer pis era això, un espai pròpiament domèstic. Hi havia àmfores que contenien vi, algunes contenien oli, això, un espai per moldre els aliments, altres per cuinar-los, ceràmiques de tot tipus, com tindríem nosaltres a casa, no? I, per tant, és molt interessant poder-ho mostrar. Fins i tot hi havia peces dels avis, diguem. Això, peces singulars, com a casa nostra guardem a vegades, doncs, una gerra o alguna peça que era de casa dels avis i ens fa il·lusió. Pues, també hi ha peces d'aquestes que sabem que eren pues, això, 100 anys o 50, 70, anteriors al moment en què es crema.
Abans ha situat una lleu referència a les dificultats, al trajecte que ha calgut passar, travessar per poder fer aquestes excavacions. Són molts anys, no?, des de que s'inicia la idea d'excavar dins de la torre fins que s'acaba de completar. Ha estat molt dilatat en el temps.
Sí, de fet, la primera intervenció que vam excavar als nivells medievals va ser el 1987, i no m'equivoco, eh? I vam parar-ho perquè no es podia continuar, perquè la cara de davant havia estat refeta i era molt inestable, i vam haver d'esperar el 2012 que es restaurés la cara de davant per poder continuar les excavacions a l'interior. Això va ser en el marc d'un projecte del museu d'estudi de campaments humans i vam poder continuar les excavacions a partir del 2016. De fet, a partir del 2016 hem anat excavant menys el 2020 pel tema de la pandèmia. Era un espai doncs, molt petit, reduït, la gent havia d'estar molt junta i no vam fer-ho, però hem quasi bé continuat cada any. És un espai això petit, dificultós, també que s'ha d'excavar amb molta cura, perquè totes les dades són interessants. Recuperar els carbons, que també les restes de carbons dels diferents pisos, de mobles, identificar la fusta, identificar el tipus de talla que hi havia, i intentar identificar quin tipus de moble, això ja és com missió impossible, eh? Però són molts elements, s'ha d'estudiar, estem pendents d'estudiar la fauna, és a dir, les restes d'animals que hi havia a l'interior, les granes, són estudis molt, acabarà de ser un estudi molt, molt complet també. I aquí està una mica la dificultat, no?, d'estabilitat de la torre, de la complexitat i dificultat doncs, d'anar situant les diferents coses en els llocs que et surten, recuperar-les en condicions perquè no es facin malbé. Bueno, és una... Sí, jo penso que, a més, tots els estudiants i col·laboradors que hem tingut a la torre penso que han gaudit i espero que ha après molt també de com s'ha d'entomar doncs, una excavació que no és habitual, no?, de tenir totes les restes, doncs, foguera de Sant Joan, però que intentar recuperar el que puguem.
I l'activitat arqueològica al Conjunt Monumental d'Olèrdola és un no parar, perquè fa poques setmanes ens en referíem a la intervenció arqueològica per visibilitzar una de les torres d'aquesta muralla, ara aquesta excavació a l'interior d'una de les torres. Això ha de continuar. Hi ha un nou projecte d'excavació arqueològica que teniu entre mans que de manera immediata es pot iniciar?
Sí, estem per l'any vinent. Continuarem amb l'excavació d'aquesta nova torre i la seva restauració. Aquest any no ens ha donat temps de poder-la acabar, però també hi ha una notícia important que és la restauració, l'excavació prèvia del que és el castell. I això es fa amb un projecte europeu, es té previst començar el primer trimestre de l'any vinent, ja s'estan ultimant tots els preparatius i, per tant, doncs, el castell canviarà, que és pròpiament l'edifici del castell, amb una torre romana, doncs canviarà l'escaline de la muntanya de forma considerable. Li farà una mica la competència a l'església.
I això també s'ha d'incloure en els treballs que s'estan planificant fer de manera immediata. Han de començar de l'accés en la zona de l'aparcament, que també canviarà molt la seva fisonomia.
Sí, esperem que just l'han traslladat a principis d'any per ser més, bueno, poder-ho fer tot continuat, però sí, ja està el projecte fet, està els permisos i, per tant, també canviarà, jo penso que en els propers anys canviarà molt aquesta zona d'entrada, amb la recuperació de tot el tram de muralla, la nova torre i aquesta naturalització del pàrquing, que no és altra cosa que treure bona part d'aquest espai asfaltat, que sigui un espai molt més agradable, que ens permeti seguir fent activitats, però de forma pues, com això, no? més agradable i no tenir sobre un espai tan dur com és un enquitrenat, no?
Abans feia referència que la primera intervenció a la torre es va realitzar l'any 1987. La Núria Molís segurament ja hi era allà, ja hi treballaves?
Sí. I, sí, la dirigia les excavacions un company que ara està a la Universitat de Barcelona, el Ramon Álvarez, però sí, jo ja hi era.
I per tant,
a partir del 2016 pues, ho hem fet amb un company d'aquí al Museu d'Arqueologia, el Jordi Principal i també el Carles Pedrós.
Has estat testimoni per...
Tres persones, tres arqueòlegs al davant de l'excavació de la torre, més això, la de l'any 87 amb el Ramon Álvarez.
Per tant, has estat testimoni d'aquests canvis, d'aquestes excavacions que han suposat un augment del coneixement. I jo no sé si això ha anat acompanyat també, no sé quina és la teva percepció, i també hi ha dades per poder-ho contrastar, d'increment de coneixement, per tant, també de visites. Es coneix més ara el conjunt monumental d'Olèrdola, molt més del que seria fa 10, 15, 20 anys o 30.
Jo penso que sí, que s'ha anat posicionant tant en el món de la recerca com en el valor propi del monument, no? També estem pues, això dins el Museu d'Arqueologia, l'Agència Catalana del Patrimoni, i se'n fa molta més difusió. A vegades penso que potser Olèrdola, el fet que no sigui només una ciutat medieval o només no sigui una fortificació romana, un poblat ibèric i les pintures rupestres, tot plegat fa que sigui... És difícil, potser, categoritzar-ho com una cosa, no? Veiem Ullastret com una ciutat ibèrica, Empúries com una ciutat grega i romana, però Ullastret és moltes coses alhora, no? I a vegades penso que es fa difícil per un amant de la història, bueno, però no deien que era ibèric, no deien que era romà, o total, hem de conviure amb això i explicar-ho, i és també un dels temes més interessants, no? Poder veure per què s'ocupa i es desocupa un lloc al llarg dels segles, no? En funció doncs, dels interessos econòmics, socials, polítics, de cada un dels moments, no? I sí, bueno, Olèrdola, jo crec que la nostra intenció és posar-ho doncs, més al mapa, cada vegada més al mapa, cada vegada doncs, ens demanen més articles o participem més en congressos també, per tant, se cita molt Olèrdola, cosa que fa 30 anys pues, no era així, i ara, pues, clar, això també és un avantatge, no? Articles d'època ibèrica, pues hem de ser-hi presents, d'època medieval hem de ser-hi presents, quan el món de les fortificacions romanes hi hem de ser-hi presents. Per tant, també això, una cosa va per l'altra, no?
Aquesta diversitat d'èpoques, d'ocupacions a la muntanya d'Olèrdola és no pas una dificultat, sinó també un valor a explotar, una singularitat respecte a altres jaciments.
Sí, exacte. Sí. És això. Tot té avantatges i inconvenients. És més fàcil recordar que només és un poblat ibèric, però alhora et serveix doncs, per explicar quines són les dinàmiques, no? Perquè de les poblacions humanes, de les cultures, perquè es viu i perquè no s'hi viu al llarg dels llocs, no? I cada un d'aquests períodes és realment molt interessant i molt important a nivell de Catalunya i diria fins i tot de l'estat espanyol o de la ciutat medieval a nivell europeu està claríssim.
Doncs ens quedem amb aquestes idees, aquestes consideracions de Núria Molís, una referència en la recerca arqueològica en el conjunt del país i peça clau també en totes aquestes campanyes arqueològiques al conjunt monumental d'Olèrdola. Gràcies per explicar-ho de nou, Núria Molís, que vagi molt bé, enhorabona per la feina i fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies a tothom.